Radio Estel. Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Benvinguts a un capítol més de Valors a peu de carrer, un diumenge més acompanyant-vos per passar una mitjoreta parlant de coses que ens afecten al dia a dia, de temes que ens importen a tots. En aquest cas, com és ja tradició el primer diumenge de mes, parlem del monogràfic de la revista Valors. En aquest cas he tocat el torn a la política, perquè, com deia, és un tema que també ens afecta a tots, vulguem o no, ens toca de prop, i avui tindrem doncs, experts en el tema, víctimes o no, no ho sé, a polítics, politòlegs, periodistes, que ens parlaran del seu punt de vista d'aquest tema de la política i com la veuen actualment. Abans d'això, però, tindrem doncs, una manera més dolça, si més no, o més interessant, més amena, d'entendre aquest tema, que és un conte. Tindrem a la Noe Bufarull de Vivim del Cuento, però ens posem una miqueta de música. Comencem. Noe, benvinguda a Valors a peu de carrer.
Hola, bones, què tal?
En tot aquest batibull que he dit, que tindrem gent doncs, que entrarà per telèfon per participar al programa, deia que estàs tu aquí en persona, la Noe Bufarull de Vivim del Cuento. Ara ens explicaràs què és, que heu vingut altres vegades, però per qui no ho sàpiga. I ens vens a explicar-nos un conte sobre política o, si bé, més no, que ens explicarà
sí,
doncs, alguna...
Que suggereix alguna cosa de política,
exacte,
perquè hi haurà ratolins.
Bueno, no sé com prendre-m'ho això dels ratolins i la política, però en fi, doncs et deixo a tu el mànec del programa ara mateix, que ens expliquis el que ens vulguis explicar i que ens expliquis això que deia, què és Vivim del Cuento i per què he vingut fins a la ràdio.
Mm-hmm. Mira, bueno, mireu, vaja, Vivim del Cuento, som un grup de contacontes que ja fa 5 anys que ens dediquem a viure del cuento i a explicar contes i a creure que els contes, més enllà d'entretenir, de divertir i de riure, els contes eduquen, els contes ens ensenyen i els contes ens poden traslladar a mons imaginaris on també podem aprendre moltes coses, no? I per què no? Doncs de política, no?
I en aquest cas, com dius, la política, i doncs mira, amb moltes ganes de sentir aquest conte que potser ens ensenya a entendre una mica millor el món dels polítics.
A veure.
Endavant.
Doncs diuen que fa un temps hi havia un ratolinet petitet que estava doncs, per allà entre les escombraries buscant si trobava alguna cosa. El cas és que portava setmanes i setmanes sense menjar, la panxa que li feia rau-rau, i havia menjat que sigui una pela de taronja, que sigui un tros d'un escuradents que hi havia quedat alguna cosa, en fi, que no menjava res. Portava setmanes i setmanes sense menjar res, fins que a dalt de tot del cubell de les escombraries va trobar ni més ni menys que un formatge. Va, quin olor, quin... Bueno, els ulls se li van obrir com a taronges, començava a al·lucinar mandarines de que havia trobat un formatge només per ell sol, t'imagines? El cas és que quan es va acostar a buscar el formatge, era un formatge de forats. I per allà dins, mentre posava l'ull en un forat, bep, va veure un altre ull. Ha! Era l'ull d'un altre ratolí, que també portava setmanes sense menjar i que també havia al·lucinat mandarines en veure un formatge només per ell sol. Què passava? Un formatge per dos ratolins. I no hi havia dos formatges, hi havia un sol formatge. Amb això que van començar a discutir assíduament, dient, no, el formatge és meu, no, que és meu, bla, bla. Portaven ja mitja hora discutint a veure qui era el formatge, quan de sobte va passar per allà una rata vella. Ja se sap que les rates velles moltes vegades diuen que són molt sàvies. Vaja, això diuen. El cas és que la rata va dir, nois, portem aquí estona barallant-vos, què us passa? I els ratolins, home, que hem trobat un formatge, el volem per nosaltres, ens estem aquí, i clar, és meu, no, que és meu. La rata va intentar posar pa i va dir, mireu, nois, jo tinc una solució perfecta perquè no us baralleu. És tan senzill com que agafem aquest formatge, el partim per la meitat i cadascú s'emporta una meitat. Oh, esclar. I no havíem caigut amb això, ves. Però, esclar, per fer-ho bé, haurem de pesar el formatge amb una bàscula, amb una balança. Cap problema, per allà al mig hi havia una balança i la rata, diligentment, va tallar el formatge entre dos i el va pesar. Però, esclar, no pesaven exacte les dues meitats. Hi havia una que era una mica més. Això que la rata diu, escolta, mira, agafa un trosset del formatge perquè les dues meitats queden iguals. I agafant un trosset del formatge, tornava a passar que ara era l'altra meitat la que pesava més. Cap problema. Torno a agafar un altre trosset del formatge a veure si s'igualen. Trosset a trosset, les dues parts mai no quedaven iguals. I trosset a trosset, trosset a trosset, al final de tot el formatge sencer n'havia quedat, doncs, una engruna només. El cas és que els ratolins havien estat veient com la rata s'estava menjant tot el formatge. Van dir, escolta, rata, doncs que... Saps què? Que si de cas ja ens arreglem nosaltres les coses i que gràcies pels teus serveis, doncs, que vagi bé, adéu. La rata va dir, cap problema, doncs, marxo, però sense abans emportar-me un trosset de formatge. Home, com a mínim, el pagament mínim per haver-vos ajudat a decidir-vos a veure què fèieu i partir-vos el formatge. Els ratolins no van saber dir que no i se'n van a la rata amb el formatge que encara li quedava per menjar. Els ratolins sentats a la vora un al costat de l'altre pensant, és que no tenim formatge, és que ens hem quedat sense res. Era intel·ligent aquesta rata, oi? I l'altre ratolí diu, bueno, potser no ho era tan intel·ligent. Bé, el cas és que mai més van saber res d'aquella rata vella i enginyosa.
Valors a peu de carrer. A Ràdio Estel.
Déu-n'hi-do aquests ratolins, que són molt llestos, massa llestos, o potser no. En fi, moltes gràcies a la gent de Vivim del Cuento, ja ho hem dit. I ara toca ficar-se en matèria, entrar en matèria i entrar a obrir els telèfons a la gent que ha participat en aquest monogràfic de la revista Valors entorn del tema de la política. El primer doncs, a entrar per telèfon a Valors a peu de carrer serà el Toni Rodon, politòleg, i que ha format part d'aquest número del mes de gener. Benvingut a Valors a peu de carrer, Toni.
Hola, bona tarda.
Dèiem doncs, que aquest número ha posat el termòmetre d'alguna manera al món de la política, la situació actual de la política, i a mi m'agradaria saber, si més no, quina ha estat la temperatura que ha donat el teu termòmetre. És a dir, tu quina valoració en fas i què és el que expliques dins d'aquest monogràfic?
Bé, jo en el monogràfic de la revista Valors, dedicat a la política, una mica el que he fet és seguir la línia general de reivindicar, diguem-ne, aquest ofici tan desprestigiat i que rep tants atacs com és la política. En concret, de fet, m'he centrat en uns casos actuals a Itàlia, a Portugal i a diferents països que a hores d'ara es parla, diguéssim, que han tornat als governs tècnics, als governs de la tecnocràcia. Aquells governs, diguéssim, que l'únic que han de fer en la situació actual de crisi és dedicar-se a gestionar. Jo el que faig una mica és criticar aquest concepte, aquesta idea, i dic que bàsicament que els governs tècnics, l'anomenada tecnocràcia, no existeix i que aquests governs de perfil més gestor no deixen d'aplicar també una ideologia, perquè en política, com que es tracta de decidir i decidir afers públics, molts cops el governant, la persona que decideix, es veu, diguem-ne, confrontada amb una sèrie de valors, amb una sèrie d'idees, amb una sèrie d'actituds, i ha de decidir. I només pel fet de decidir, per molt que tingui un perfil tècnic, ja està fent política i no està fent tècnica. I una mica anava en aquesta línia, de criticar la idea que quan les coses van mal dades, l'únic que hem de fer és apostar per governs tècnics i allunyar la política de les nostres vides.
Clar, entenc, per tant, que, diguéssim, els polítics haurien de ser menys gestors i més socials, o no té a veure amb això? És a dir, que la funció social s'està potser perdent una mica?
No tant amb això, sinó que a vegades es posa massa èmfasi en la qüestió gestora. És a dir, hi ha un problema i hi ha molta gent que diu posem un gestor que ens ho solucionarà tot. Jo el que vinc a dir és, bé, alerta, això no és una empresa, perquè si tan fàcil fos, el que faríem seria convocar un concurs públic perquè una gestora, diguéssim, ens governés a tots. I hi ha moltes coses que sí que són tècniques. És a dir, a l'hora d'elaborar un pressupost, per exemple, hi ha moltes qüestions tècniques. Però, per exemple, el fet de destinar més despesa en sanitat o més despesa en educació o més despesa en qualsevol altre concepte ja comporta una decisió. I, per tant, aquesta decisió política no és tècnica, sinó que és una decisió amb uns valors, amb una ideologia, amb unes actituds al darrere que difícilment es poden reduir a la tècnica. Per tant, diguem, necessitem gestió, evidentment, la gestió, l'eficàcia i ser bo fent les coses és important. Però també aquestes decisions polítiques han d'estar basades no només en la gestió, sinó en una certa visió de quina societat volem o quins individus volem a la nostra societat.
I quina part de culpa, no sé si dir culpa, però altres vegades hem parlat, i en el tema de la política, el problema de la poca implicació per part dels ciutadans, o aquesta dir, doncs, no m'interessa o no m'implico excessivament perquè crec que no és una cosa que em toqui de prop. No sé si això és part del que ha fet que la política sigui una cosa més freda o fins i tot això que deies tu, no? Que intentem doncs, fer-lo equivalent a una empresa quan no ho és.
Bé, això que comentes et donaria per molta estona i sí. Només per resumir-ho, jo crec que és fonamental. Sí que és veritat que hi ha alguna persona, hi ha una certa ideologia que diu que com els ciutadans, si els ciutadans intervenen menys en política, millor. Són aquells que consideren doncs, que la ciutadania no té coneixement per implicar-se en les coses públiques i que, per tant, si no s'impliquen, molt millor pels que governen. En tot cas, hi ha un altre corrent, diguem-ne, més estesa, que podríem qualificar-la com la visió republicana, que el que demana és que els ciutadans s'impliquin més. I la implicació no refereix només a entrar en política. La implicació és tan senzilla, Elena, com, per exemple, llegir un diari. És a dir, si una persona està assabentada de les coses polítiques que passen, més capacitat tindrà d'analitzar la política. I això és molt important, perquè els problemes polítics no se solucionen amb menys política. És a dir, quan hi ha un problema polític, l'alternativa no és retirar-se de la política. Perquè si te'n retires de la política segueix existint, però no en forma de democràcia, generalment, sinó en forma de dictadura, de despotisme, de personalismes, etcètera, etcètera. La solució de la política, de fet, és més política, és més implicació, més informació, que els ciutadans tinguin, diguéssim, capacitat per saber quins polítics ho han fet bé i quins polítics ho han fet malament. Un exemple, molt ràpid, hi ha molta gent avui en dia que diu no, és que, perdó, tots els polítics són molt dolents, tots ho fan malament, no sé qui votar perquè són un desastre. Això, jo sempre els dic el mateix, dic, home, és que així, quan dius això, vol dir que saps què fan cadascun dels polítics que es presenten i ets capaç de dir-me tots els noms de tothom que hi ha allà. I la majoria em diu, ah, bé, no, però em refereixo en general. I dic, però qui és el general?
Clar.
En aquests casos, en el món d'avui en què la política té molt mala fama, i molt probablement per mèrits propis, això no ho descarto, de fet, la clau està en saber dir, doncs mira, davant de la mediocritat general, si vols, jo m'he informat i trobo que la persona X, la persona Z, la persona Y és la millor, perquè sé que he estudiat una mica què fan tots i, per tant, sóc capaç de dir quina és la que ho fa bé. Això sí que és difícil i això sí que és el que fa avançar un sistema, en realitat.
Que en realitat el que dius, i resumint molt, l'última idea que deies és que no se li pot donar l'esquena a la política, vulguem o no, és una cosa que ens toca, com deia jo al principi, molt de prop, i que falta informació. Això seria potser tres o quatre idees de les, totes les que has dit i totes les que la gent podrà llegir al monogràfic de valors d'aquest número del mes de gener. Et dono les gràcies, Toni, per participar al programa i t'emplaço a un altre perquè segur que a Valors et tornem a trobar. Per tant, moltes gràcies.
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Parlem ara amb el senyor Milian Mestre, és polític del PP de Catalunya, Partit Popular, ara ja retirat, i doncs m'atreviria a preguntar-li el mateix que ho fèiem amb l'anterior convidat, si és que la política s'està convertint massa en una empresa. Benvingut a Valors a peu de carrer, senyor Milian.
Bona tarda. Bueno, jo crec que la política està degenerant perquè l'economia s'ha apoderat de la política. I aleshores l'economia defen normalment, avui en dia, interessos. Més que servei a la societat i als ciutadans, l'economia busca el profit, el resultat. I això està degradant d'alguna manera el que és la política. La política ha de ser servei sistemàtic als ciutadans i des de luego, mai servir-se de la política pels interessos propis o particulars.
Però és cert que, i ara canviant una miqueta de tema, però és cert que els polítics actualment doncs, tenen menys marge de maniobra per fer doncs, allò que potser creuen que és el que haurien de fer o els agradaria fer, o és que realment actualment falta valentia? És a dir, la gent que es dedica a política està una mica de mans lligades o no? És veritat això?
Sí, és veritat, en part. Avui en dia hi ha menys valor, hi ha més valentia, això està clar. Però avui en dia també hi ha una estructura que està degradant el sistema democràtic, aquesta dictadura dels partits. Els partits estan dictant la política. I els partits no ho fan per consens, no ho fan per assentiment, sinó moltes vegades dictat des de dalt de la cúpula i el qui no passa pel carril, evidentment, no entra a les llistes tancades. Aquest és el desastre de la nostra política, la electoral i la llei dels partits, és a dir, de les llistes tancades. Si això no canvia, no hi haurà, diguem, depuració o regeneració de la classe política. I mentrestant això no es faci, evidentment anem a pitjor, com estem veient en el lamentable espectacle d'aquest país nostre, en el qual s'està destruint el concepte moral de la política, perquè els abusos, les exageracions, la disbauxa de la despesa, és a dir, tot el que és la corrupció sistemàtica, ja l'estem veient massa instal·lada en les diverses administracions públiques. Si això continua i no hi ha regeneració, els ciutadans li tombaran l'espatlla, malauradament, aquest sistema.
Clar, i vostè encara doncs, pot parlar més, amb més autoritat, potser perquè ha estat part activa de la política i ara com a persona retirada i que d'alguna manera doncs, s'ho pot mirar des de fora, però amb coneixement de causa, no sé, em sembla entendre les seves paraules que s'han perdut certs valors que no sé si doncs, és un camí que té retorn. És a dir, vostè sí que confia encara que es pugui doncs, arreglar la situació o anem de mal en pitjor?
Jo crec que encara es poden arreglar les coses, però cada dia hi ha menys temps. És a dir, s'ha perdut massa anys. Els últims temps han donat peu a poder fer reformes en profunditat. I el problema del nostre sistema és que s'ha anquilosat i s'han oblidat del concepte dinàmic de la reforma. Un sistema que no reforma és un sistema que acaba pervertint-se, perquè sempre hi ha errors, hi ha defectes, hi ha disfuncions i això s'ha de corregir. Si això no es corregeix, òbviament és impossible regenerar un sistema, per una banda. I per l'altra, jo he arribat a la conclusió, després de molts anys, de 30 anys de coneixement directe de la política i d'haver fet de professor de la matèria a la universitat, jo entenc sincerament que si no hi ha un principi bàsic de l'ètica aplicada de forma genèrica a tota l'estructura de la funció pública i de la política, òbviament la política se converteix en res. És a dir, l'ètica és condició sine qua non per tenir una honorabilitat, una dignitat i una honradesa en el procediment públic i privat de la política i dels polítics.
És el senyor Milian Mestre, membre retirat ara del Partit Popular de Catalunya. Moltes gràcies per participar en el programa i ens trobem en altres ocasions.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
I una darrera intervenció en aquest programa d'avui, que està apretadet, com podeu veure, que molta gent doncs, gira entorn de la política, que està afectada d'alguna manera, i he dit al principi, no sé si com a víctima, però sí com a participant activa d'aquest món polític. I en aquest cas toca parlar amb un periodista polític, és el David Casals, i que ha volgut també doncs, participar en aquest monogràfic, i volem preguntar-li doncs, què ha dit i què en pensa de la política actual. Benvinguts a Valors a Peus de Carrer, David.
Hola, bona tarda, com estem? Comentaves el tema del... La veritat és que jo treballo a Europa Press,
sí.
Estic a la secció de política, ja fa 3 anyets ben bons que diguem-ne, em toca seguir què fa el govern, els plans del Parlament i tot plegat. I la veritat és que, bé, de vegades, és una mica comprovar la importància que té cada vegada més en la configuració del... en la configuració, diguem-ne, de l'acció de govern. Quan veus que, diguem-ne, de vegades està més pendent de la importància del que es ven al mitjà de comunicació, del marc mental que es fa l'opinió pública, que no pas a vegades de prendre decisions o del que se suposa que estan les institucions, d'una banda el poder legislatiu i l'altra l'executiu.
Uh-huh. I deia al principi que tu has doncs, participat en aquest monogràfic, has fet
sí.
doncs, un article, i a mi doncs, m'agradaria saber, a part de la gent doncs, que ho llegirà, que sabrà doncs, el que expliques, realment quina era la teva intenció a l'hora d'escriure? És a dir, quin seria el missatge que a tu t'agradaria que quedés realment clar, la gent que llegeixi aquest monogràfic i llegeixi el teu article?
A veure, jo quan em vau proposar de fer l'article, uh-huh. vaig estar donant-li voltes i a veure què podia dir, què és el que podia portar. I em vaig recordar d'un llibret molt petitonet, que és molt curtet i que és molt fàcil de llegir, que es diu La política i l'art d'actuar, que és d'un dramaturg i un personatge cultural molt influent als Estats Units, l'Arthur Miller, on comparava la política amb l'art del teatre, d'acord? Uh-huh. I deia que la importància que té en les darreres dècades, en el seu context, en els Estats Units i després a altres llocs del món més endavant, tot el tema de l'escenificació, no? Parlava... Llavors, una mica, a partir d'aquí vaig dir, mira, a partir del símil del Gran Teatre és una mica com vaig construir, diguem-ne, la meva exposició. I avui dia, potser més que un teatre, potser les coses evolucionen i estaríem davant d'un plató de televisió, fins i tot d'un espai de debat a les xarxes socials, perquè cada vegada el debat és més instantani.
Clar, tu dius al teu article, doncs, de manera quasi obligada, la gent que es dedica a la política, els polítics, han d'entrar en aquest joc del teatre. És a dir, ja no és tant doncs, que la persona, que el polític en qüestió sigui teatrero, diguem-ho així, sinó que és com funciona actualment el món de la política, el món dels polítics, i en el teu cas, potser el Parlament. No sé si això, tu que t'hi dediques ja fa uns anys, ve de noves, o és que realment sempre ha estat així? És a dir, la política té part d'això que deies tu, no? De la cosa pública, d'una mica de retòrica i de saber parlar, de saber vendre una mica doncs, les idees. I si ha estat una mica sempre així, aquesta situació, o no?
A veure, suposo que una cosa és el model teòric, ideal, dels que tenen, diguem, les persones que es dediquen a la ciència política, les persones que pensen, els filòsofs, i després l'altra cosa és el que et trobes en el dia a dia. I clar, en el dia a dia te n'adones que és molt important a l'hora de prendre decisions el tema del que diu l'opinió pública, és a dir, i com, diguem-ne, la ciutadania percep, diguem-ne, tot el que es va decidint. En això fins ara, els mitjans de comunicació, premsa, diaris, televisions, agències de notícies, són els que, diguem-ne, ens encarregàvem de fer mediadors. Clar, avui, amb tot el tema de les xarxes socials, doncs...
Us han descarregat una mica d'aquesta feina, no? No sé
si... Sí, igualment, jo igualment crec que diguem-ne, el fet que els mitjans de comunicació siguem els mediadors, a mi la veritat és que a mi com a model em sembla bé, no? Uh-huh. Però ara una mica, diguem-ne, tot el que era el model clàssic està una mica debat, no? Però sí que és veritat que, diguem-ne, el model que s'havia consolidat arrel de l'aparició de la televisió donava molta importància a les formes. I, de fet, potser aquí a Espanya i a Catalunya això ens ha arribat una mica tard, però sempre destaquen, diguem-ne, els historiadors i els experts en la matèria, com fa, diguem-ne, mig segle, als Estats Units, diguem-ne, haver-hi un debat entre dos dels candidats a la presidència dels Estats Units, i diuen que qui el va guanyar va ser el que millor va simpatitzar, el que millor es va saber adaptar al missatge televisiu, no? En aquest cas, perquè es va adaptar al missatge, perquè va adaptar la seva aparença, mirava a càmera, i estem parlant de 50 anys enrere, vull dir que una mica, evidentment que ha d'haver-hi certa condició i evidentment que la gent s'ha d'adaptar a l'actualitat. Clar, avui dia no et pots posar a explicar una decisió política com l'hagis explicat fa 150 anys. Però clar, una cosa és que el mitjà et condicioni el discurs i l'altra és quan t'ho condiciona tot, saps?
Clar, això, i tu, David, no sé si em donaràs la raó o no, és contradictori en el sentit de dir actualment tenim xarxes socials, tenim doncs, l'internet a l'abast de gairebé tothom, i sembla que això hauria de millorar la comunicació i apropar la política. Tot i això, parlàvem abans amb polítics, amb politòlegs, i ens deies que el problema precisament és el contrari, és a dir, que la gent cada cop menys s'hi sent implicada en aquesta política i d'alguna manera li està donant l'esquena i que això no ajuda gens, evidentment, a la política, al bon funcionament i a arribar a bon terme amb certes decisions. Tu com a periodista, que dèiem, no?, que actues una mica de pont i de fil conductor entre la gent i els polítics, tu has vist realment això? És a dir, com ho expliques que la gent, tenint les eines més fàcil que mai, doncs es desentengui d'alguna manera del món de la política?
A veure, jo, diguem-ne, vaig començar a exercir l'any en aquesta tasca quan vaig acabar la facultat, que això era l'any 2005. Clar, llavors, diguem-ne, tots just estàvem començant amb el tema dels blogs.
Clar.
I és a dir, tot això era molt incipient. Ara te n'adones que, diguem-ne, en 5 o 6 anys tot s'està transformant, d'acord? Però sí que és veritat que la sensació que almenys que jo personalment tinc és que de vegades et trobes com al mig d'una gran nebulosa, no? Que, diguem-ne, està havent informació per tot arreu, opinió, maneres de veure, ho tens molts inputs, i la veritat és que no només en política, sinó en els múltiples àmbits de l'actualitat, és molt difícil intentar tenir una visió global de tot i intentar entendre les coses. Se suposa que som els mitjans de comunicació els que ens hauríem d'ocupar, en teoria, d'oferir una selecció perquè, diguem-ne, la gent ho pugui arribar a entendre. Però suposo que tot aquest desgavell, diguem-ne, es produeix en política, es produeix en valors, es produeix també en el món de la comunicació. És a dir, no només crec que els únics responsables hagin de ser els governants. És a dir.
Clar, no, et dic, per exemple, doncs, tu com estàs entrant al telèfon, potser no ho has sentit. En Toni Rodon, que hem parlat abans, politòleg, ens deia, per exemple, doncs, que potser estem igualant massa el tema de la política amb el món empresarial. És a dir, que esperem que un polític sigui un gestor i que no hauria de ser així perquè doncs, es perd el que realment hauria de ser la política, que són, doncs, a part, no sé si de moralitat, però sí una part més social. És a dir, que la política es fa per aconseguir doncs, una vida millor, unes coses, una qualitat de vida, uns certs serveis en el dia a dia de tothom. I que això s'està refredant.
Sí. Potser és veritat que potser dintre del nostre imaginari potser al polític li demanem moltíssimes coses. No sé si diguem-ne, és a dir, li demanem per una banda que sigui un bon gestor, que comuniqui bé, que tingui empatia, que sàpiga connectar amb la ciutadania, que no s'aïlli, és a dir, jo no sé si diguem-ne tot el que diguem-ne ara si li demana és ho pot assumir una persona.
Que no deixen de ser persones humanes,
però
molt que siguin
polítics.
O ha de ser,
diguem-ne, una tasca més d'aquí, perquè potser hi ha una persona que sap comunicar molt bé, una altra, en canvi, que és molt bona a la gestió. Diguem-ne, aquí jo ja ho desconec. Clar, jo personalment puc tenir les meves opinions, però tampoc crec que diguem-ne, el que jo penso deixi de pensar rellevant, perquè, saps? Perquè jo em limito, diguem-ne, jo treballo en una agència de notícies, i em limito a dir tal diu, tal fa, i ja està, l'opinió això ja ho deixo per uns altres, no? Potser és una de les parts més honestes que trobo de la meva feina.
Doncs, David, amb tu acabem aquest programa d'avui. Moltes gràcies per participar. I esperem que la cosa millori. Gràcies.
A veure si és veritat, ja estem aquí per explicar-ho. A veure si ho podem dir la propera vegada.
I amb el David acabem, dèiem, perquè avui hem tingut moltíssima gent aquí al programa, hem tingut doncs, visions de totes les bandes, de tots els prismes, i hem d'acabar. Avui doncs, també hem tingut un conte, us dic el títol per si voleu doncs, adreçar-vos a l'original, es diu Dos ratones, una rata i un queso, de la Clàudia Rueda, i ens han explicat la gent de Vivint del Cuento. Jo m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve, i us dono les gràcies, podeu seguir a Twitter, a Facebook i enviar-nos els mails a valorsdepeudecarrer@gmail.com. Moltes gràcies i fins diumenge.